Aquesta és una història que només pots viure al circuit. 24, 25 i 26 de maig. Gran premi Monster Energy de MotoGP al circuit de Barcelona, Catalunya. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. Viu-ho!
Ara. I tu, calla, que aneu líders, encara que sigui amb un partit menys. Són les 10. Un segon, sisplau.
RAC 1.
Gener es fa interminable. Però amb els extra descomptes de Viladecans d'Estyle Outlets, amb un 70% de descompte en marques com Nike, Adidas, Liu Jo, Desigual i moltes més, hem aconseguit escurçar-ho. Vine a Viladecans d'Estyle Outlets i gaudeix dels extra descomptes i del gener, perquè et passarà molt ràpid.
Aquí a Aquadis AR Motors tenim clara quina és la millor forma de començar l'any. Al volant d'un Kia Sportage. Aquest gener compra el nou de quilòmetre zero o d'ocasió a les nostres botigues del Maresme, el Barcelonès i el Baix Llobregat i conduiràs el millor cotxe de l'any 2023 per un preu únic. El Kia Sportage t'espera a les nostres instal·lacions o a aquadisarmotors.es.
A tu, que t'encanta una bona pel·lícula, que el lloc no estàs tan a gust com a les nostres butaques, que tries Cinesa per viure el cinema en pantalla gran, volem fer-te aquest regal. Compra les teves entrades a Cinesa.es o a l'app de Cinesa i estalvia't un euro per entrada. Consulta condicions a Cinesa.es.
Hola, sóc l'Alfred Rodríguez Picó i us vull parlar de la humitat. La pluja fa que la humitat afecti greument la vostra casa. Infiltracions, capil·laritat, condensació, salitre... Des de fa més de 50 anys, Murprotec soluciona definitivament els vostres problemes d'humitat. Demaneu el vostre diagnòstic complet i gratuït al 900-102-103. Murprotec 900-102-103. És en Picó qui us ho diu.
Bombón de cremalat és molt més combatut de xocolata, més cremós i dens, més gust de cacau i amb un toc de praliné d'avellanes. Més bombón. En trobaràs al teu bar o cafeteria. Segueix a Instagram bombón.cremalat i guanya un lot bombón gratis. En sortegem un cada mes. Bombón. Més en tots els sentits.
A Mobles La Fàbrica estem de rebaixes per piones de veritat. Troba els mobles que millor encaixen amb tu. Fins a un 50% de descompte i amb el transport i muntatge gratuïts. Mobles La Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents. Obert al migdia i pàrquing gratis.
Hola, sóc la teva aplicació d'intel·ligència artificial.
Vull una botiga on tinguin tot el que necessito per la llar amb la millor qualitat i grans descomptes.
La Mallorquina. Fins al 28 de gener fan rebaixes, amb descomptes de fins al 45%.
La Mallorquina, clar. On és?
Avinguda Diagonal 506, plaça Universitat 6 o lamallorquina.es.
Si arriba Sant Antoni, vol dir que arriba la corrida.
Del 19 al 21 de gener a Porreig hi tens una programació per tota la família. Activitats infantils, concerts, concursos fotogràfics, gastronomia, cercaviles...
I clàssics de Porreig com el joc de les cintes o com les esperades curses de la corrida.
És Sant Antoni i torna a la corrida.
Més info a lacorrida.cat.
El proper 22 de gener, al Palau de Congressos de Catalunya, celebrarem la 76a edició de la Gran Gala de Mundo Deportivo. Un esdeveniment en què premiarem els millors esportistes i moments de l'any. Un gran dia en què els esportistes es vesteixen de gala amb Mundo Deportivo. Amb el patrocini platí de Repsol i els patrocinis or de Movistar, La Liga i CaixaBank.
Comença l'any amb els millors espectacles amb entrades de Vanguardia. Gaudeix dels millors artistes al festival Guitar BSN, l'obra Macbeth de Shakespeare al Teatre Lliure o el trepidant trial indoor al Palau Sant Jordi. Entrades ja a la venda a entradesdevanguardia.com, el teu portal d'entrades de confiança.
RAC 1.
Avui a la tertúlia, amb el director de La Vanguardia, Jordi Juan, l'editor, Ernest Folk, i els periodistes, Jordi Bosch, Cristina Puig i Glòria Serra.
Són les 10 i 4 minuts, continuem aquí, aquí al món RAC1. Abans d'anar-nos cap a Roma, ai, veus, allò que parlàvem moltes vegades a Madrid, saps, allò de la capitalitat, amb tota la capitalitat, que segur que a Girona o a les Terres de l'Ebre i parlen de Barcelona, la capitalitat, evidentment, però amb això es fa molt gros tot. És a dir, parlem del tema polític i del tema de la policia patriòtica i de l'Operació Catalunya. A Madrid no se'n parla. Però atenció, ara, per exemple, aquestes paraules del director de Real Madrid Televisión.
Això ha estat aquesta nit en una tertúlia del canal oficial del club. Obro parèntesi, tertúlia amb un presentador i amb el director i el subdirector de Real Madrid Televisió. Tanco parèntesi. Almenys aquí, quan hi havia Barça TV, portaven periodistes del País, del Periódico, del Mundo Deportivo, de l'Esport, de Catalunya Ràdio, de RAC1, del País... O sigui, de tot arreu. Del Marca, de tot arreu. Aquí a la tertúlia era presentador, director i subdirector de Real Madrid Televisió. El director és Jesús Alcaide, periodista de fa molts anys, qüestiona el funcionament del VAR i, atenció, acusa de manipulació Televisió Espanyola, que és la cadena que ahir oferia el partit. Escolteu.
Lo de hoy es absolutamente vergonzoso. El arbitraje ha sido intolerable. La permisividad con la cacería, legalizar la cacería que han practicado los jugadores del Atlético de Madrid sobre los jugadores del Real Madrid es absolutamente intolerable. Hay una acción el fuera de juego, parece fuera de juego de Bellingham, el gol que es la 3-3, pero yo no me creo nada, las líneas no me las creo, y con respecto a la retransmisión es otra cuestión del sistema que sufre el Real Madrid. Yo no sé si es penalti o no, pero no lo sé porque la realización lamentable de que hoy os la ofrecía la 1, no sé quién llevaba, ya nos enteraremos quién producía. Es intolerable que se oculte, que se haya ocultado en medio de la transmisión la repetición de que no sabemos, insisto, si era penalti o no. Esto ha sido una encerrona.
O sigui, el director de Real Madrid Televisió parla de cacería, que això ja és una... Bueno, però que, no, que acusa Televisió Espanyola de manipular les imatges. Però, atenció, perquè sobre l'àrbitre del partit, Cuadra Fernández, el director de Real Madrid Televisió insinua que se l'ha promocionat perquè va xiular en estranyes derrotes del Real Madrid.
Escolta. Entraba dentro de lo previsto, recordemos que Cuadra Fernández es el Clos Gómez del Atlético de Madrid. Con Clos Gómez el Barcelona no perdió nunca, es el señor que lleva el VAR, y con Cuadra Fernández, al que nombraron internacional tras pitarle dos partidos al Real Madrid que perdió con el Levante y el Girona en casa, cosa rara, pero bueno, lo perdió. Por supuesto, he pitado yo más, los mismos partidos de Champions que él.
La millor és cosa rara.
És una tertúlia de bar.
És sensacional.
És una tertúlia de bar. No és en un bar.
Sí, sí, sí.
No. De bar xungo, eh? De bar xungo.
No és en un bar, és una, la televisió oficial de Real Madrid. I em fa molta gràcia una cosa, que és que parlin... Són antisistema. Sí. Ara aquesta gent s'han fet antisistema, cosa que és curiós perquè haurien de mirar-se la maroteca del seu president, que és el sistema. Sí, el Florentino Pérez és el sistema a Madrid. Llavors, home, s'haurien de documentar una mica els seus empleats, perquè és impossible ser antisistema si ets Florentino Pérez. És impossible. És absurd. Per tant, és grotesca tota la teoria. Digue'm.
A veure, voldria matitzar una mica més. És a dir, el que hem vist no és un acte d'informació. Real Madrid Televisió no és un mitjà de comunicació entès, com entenem, diríem, la premsa, sigui escrita,
correcte,
parlada o tal. És un mitjà de propaganda, val? Dit això, hauríem d'afegir un tema més, que és que Real Madrid Televisió és la manera que té la dirigència del club per estalviar-se les sancions i per estalviar-se el control del fair play, diríem, que té que veure entre els clubs de futbol, amb els àrbitres, la federació, etc. Que evidentment si això ho hagués dit ara el president del Real Madrid potser no li hagués passat res perquè és el president del Real Madrid, però si hagués estat el vicepresident potser el suspenen dos mesos o li posa una sanció, o si és un jugador o si és l'entrenador, si és l'Ancelotti que diu això. Llavors vull dir que, compte, que aquesta història algun dia podria algú pensar, és a dir, el Real Madrid hauria d'assumir responsabilitats respecte al que diu la seva televisió oficial quan està utilitzant aquesta trampeta per introduir un aliment d'intoxicació en la competició? M'havien fet una pregunta a l'aire, eh?
Jo crec que va passar. És molt la pregunta, és molt interessant.
Home, és evident que utilitzen el canal per influir i perquè els mitjans de comunicació se vulguin apuntar aquesta tesi
és a dir, condicions normals... Després de tot aquest merder, algú aniria a aquesta televisió del propi Madrid i diria, oi, frenar, tu, t'estàs passant, eh? Hosti, tu, cada vez els àrbitres i tal. No. Això són els hermanos Marcen a l'oeste, más madera. Foli, tira. És que avui acusa a Televisió Espanyola de manipulació, eh? Acusa a Televisió Espanyola de manipulació el director de Real Madrid Televisió.
Si us hi fixeu, estem davant de l'estratègia que abans parlàvem del tema dels GAL, que abans parlàvem del tema de l'Operació Catalunya. L'estratègia és la mateixa, eh? És la mateixa de publicar la cara d'uns quants mestres a la portada d'un diari amb noms i cognoms, o una llista de jutges presumptament afins a l'independentisme. És a dir, el senyalament amb noms i cognoms, sense proves, però amb noms i cognoms, i l'acusació directa. I, a més, la impunitat de fer-ho. La impunitat de fer-ho, perquè, insisteixo, depèn de qui ho faci, li cau una cosa, i depèn de qui ho faci, li cau una altra, el que parlàvem ara fa uns instants. Si tu ara mateix agafes i publiques una llista de periodistes del Real Madrid que creus tu que diuen mentides, perquè ho penses, i les publiques amb noms, cognoms, i poses fins i tot gairebé l'adreça i el que cobren, evidentment, i amb motius, seràs perseguit, segurament se t'impurarà amb alguna causa i segurament seràs condemnat. Però el que és incomprensible és que una televisió que no existeix, perquè no és una televisió amb un règim d'igualtat, sinó que és senzillament un òrgan de propaganda d'una institució, en aquest cas d'un club de futbol, com si fos el butlletí del Partit Socialista o de qui sigui, doncs fa això, ho fa cada setmana. Els jutges, també et diré una cosa, els àrbitres s'han queixat, ningú tampoc ho ha portat a cap tribunal, que ho podríem fer, jo crec que ara comença a haver-hi motius per poder-ho fer, i tira endavant, i a més es va construint, gràcies a això, de la mateixa manera que es va fer mediàticament l'Operació Catalunya, es va construint un relat que justifica davant de l'opinió pública que es faci això. No, ho hem de fer perquè aquesta gent, el mateix que dèiem abans, por tierra, mar y aire, aquesta gent està perjudicant a una institució molt important que és el Real Madrid, i aquest és el motiu pel qual el Real Madrid no està guanyant els títols. Que aquest és el relat, atenció, que s'està construint aquí,
Sí, no, escoltant-vos, no, només dues coses, és com una petita reflexió i una pregunta. La reflexió és... quan escolto això de Madrid Televisió, home, trobo falta que el Barça tingui la seva televisió, perquè al final una televisió és un instrument útil de comunicació més enllà de les audiències, etc. El Barça tenia una televisió i no la té, el Madrid té aquesta televisió, que és tot això, que els talls que estem posant i tal ens posen les peus de punta, però com deia molt bé el Jordi, és una eina. És una eina que el Barça no té. La segona pregunta és en quin punt estem el Barça amb Florentino i companyia, en quin punt estem, si estem en un punt d'abraçar-lo, de censurar-lo, és aliat, és... és que quan escolto aquestes coses,
jo crec que
em faig la pregunta.
El Barça té, la directiva del Barça, el club té tants problemes sobre la taula que jo crec que en aquest moment...
Sí, no, això és
si estan
bueno, hi ha la Superliga, lo de menys no és...
Bueno, espera, que no ha acabat, que continuen enviant coses. Això deia també el subdirector del Real Madrid Televisió en aquesta mateixa tertúlia de bar que deia el Jordi Juan, Miguel Ángel Muñoz, acusant directament les productores... d'alterar habitualment les imatges per perjudicar el Real Madrid. Escolteu.
Lo que ocurre es que el relato que llega luego no se ven las imágenes de lo que ha sucedido.
Ni se va a ver hoy.
Que es por lo que decimos, ¿no? Porque hay una serie de productoras y televisiones que son las que te manejan las imágenes y te ofrecen lo que les interesa.
La empresa del VAR no és Mediapro, no? Perquè Mediapro va optar al concurs, crec que no hi és. Perquè si fos Mediapro ja dirien, bueno, claro, ja se sabe, la línia la fan mal expressament perquè són catalans.
Bueno, bon dia.
Bueno, Jaume Roures li deien
que tirava les línies.
Que tirava les línies i que tenia... No, que era l'encarregat del VAR, quan no era l'encarregat del VAR. No ens en recordem d'això.
Van estar molt bé els dos àrbitres de la final de la Supercopa, que van fer una roda de premsa, que
no parlen,
i van fer un bon discurs, i un d'ells dos, no recordo el nom, va dir que no se sentia gens influït per tot això de Madrid TV i que podien dir missa.
Però
van ser molt intel·ligents les dues.
També he dit, esto es lo peor que tiene el fútbol. Siempre se decanta en contra del Real Madrid. Tenemos que jugar... contra esto en todos los partidos. En España puede pasar cualquier cosa. Calamitoso.
Bueno, escolta, estan rabiant, estan fora...
Bueno, és propaganda,
eh? És un canal per la seva afició. O sigui, l'afició, quan el seu equip perd, té ganes de sentir això, perquè és l'única justificació que tenen per explicar que el partit... Bueno, parlo jo des de la... ja sabeu què em penso jo de tot el tema del futbol, no en soc cap experta, però des de la visió d'una persona que mira partits de futbol i sobretot si juga al Madrid...
Potser és que estàvem acostumats a que hi havia una televisió aquí, una televisió, diguem-ho, més generalista,
correcte,
diríem...
Això és una tele de club de fans, de socis, anem a alimentar el nostre ego, que ara està pels terres. I com que no s'ha
plural, i plural, i plural, perquè ha explicat el Jordi, tots els que intervenen a la tertúlia, uh-huh, doncs són tots una línia molt determinada per poder fer un debat apassionat.
Però això el soci i l'aficionat del Madrid no s'ho planteja en aquest moment, perquè el missatge que li estan transmetent és el que d'alguna manera justifica el desastre.
Escolta, jo aquí estic rodejat de gent que és del Real Madrid. Estic en un hàbitat complicat aquí al mig del barri de Salamanca ara mateix, el barri del Retiro, per ser més exacte, i et puc dir que no conec, no tinc cap amic que sigui del Real Madrid que vegi Real Madrid Televisió. És a dir, a veure, això és cert que com diu la Cris, pues es vol, diríem, però tota la gent que ho veu és que ja estan convençuts, insisteixo, ho tinc claríssim. Això és un element que utilitza el Real Madrid per enviar els seus missatges de tota mena, entre altres, evidentment, a l'afició en general, per no afluixar. És propaganda, és a dir, la propaganda l'has de fer cada dia. Per què es gasta diners la Coca-Cola o el Corte Inglés, que són marques molt assentades? Doncs perquè han de mantenir la marca, no poden desaparèixer al mercat publicitari, encara que no necessitaràs d'aquell anunci per anar-hi a comprar o per demanar-lo en un bar. Per tant, diríem, això, bueno, està en l'essència de la teoria comunicativa intoxicadora. Tu necessites enviar missatges sense parar. I com més radicals, millors. Perquè després la gent ja els centra moltes vegades.
No? Escolta'm, amb això no us perdeu, si us plau, la imatge de Vinícius.
Ah, és molt maco.
Vinícius, això ho ha tret el Chiringuito aquesta nit. Veus com són? Tens unes imatges on es veu, just abans del gol de l'Atlètic de Madrid, fent una jugada magnífica, no arriba a marcar, i se'n va cap a una càmera de televisió, i Vinícius diu: "Qué bueno que soy."
Madre mía.
No te
hables,
o sigui, no te
Cristiano Ronaldo no, és campanilla,
no ho va fer mai Cristiano, no ho va fer mai, això, eh?
Bueno, va fer mal gest, és igual, no,
però, en paraules,
qué bueno que soy, Dios
bueno,
mío,
com a mínim era bo de veritat,
o sea, qué bueno que soy, Dios mío. Abans, quan el Pamis feia el Museu de les Frases Antològiques, no ho diguis a ningú de Catalunya Ràdio, és per agafar aquesta frase, eh? Di: qué bueno que soy, Dios mío. Hòstia, és que la frase és tremenda. El Dios mío és un signes d'exclamació, eh? Que bueno que soy, Dios mío. I després d'això,
gol
de l'Atlètic de Madrid per un error seu.
Càstig diví.
Dios mío, ¿por qué me has abandonado? És el que hauria d'haver dit després d'això.
El problema de Vinícius, que és, d'altra banda, un grandíssim jugador, no és pas això, sinó és les provocacions contínues que genera en el terreny de joc, no?
Sí. Però, en fi, el Madrid ha quedat fora. Ara hem canviat el tema, però el Madrid ha quedat fora de la Copa.
El Barça està viu.
Avui a la una hi ha el sorteig de la Copa. Diumenge hi ha un partidàs interessantíssim. Ja ho sé, Jordi, que en diràs al Sevilla-Girona, tu, eh? El Girona-Sevilla, eh? Partidàs, eh? Aquest sí que és partidàs, eh?
Jo només demano una cosa.
Per la nit, també.
Sí, sí.
No, ara, a veure si aconseguim una cosa. Aviam. Que és que estiguem tranquils al primer minut.
O sigui,
jo això de les ensurts als 50 segons...
No caldria.
O gols als 15 segons. O sigui, jo demano que blindem al primer minut.
Tots els equips es marquen primer. Tots sempre han de remuntar.
No, i el primer minut, el drama del primer minut. És que és una metàfora. Sí, llavors, si tinguem el primer minut tranquil, jo ja estic tranquil.
Estàs tranquil. Vai. Escolta, són les 18 minuts. Hola, Anna Buch, què tal? Bon dia, bona hora.
Hola, bon dia.
Disculpa l'espera, Anna?
Faltaria més.
Avui ens ha sorprès, i la veritat és que ens ha preocupat, la decisió que ha pres el Tribunal Suprem italià, que és que la salutació feixista només es podrà perseguir si existeix el perill real de fer reviure el partit feixista. Per tant, no serà delicte si no hi ha aquest perill. Clar, això no sé com es mesurarà. Aviam, Anna, això vol dir que la salutació feixista deixa de ser delicte, o s'ha de matisar, o què hem de dir?
Doncs és una italianada, com moltes coses en aquest país. És molt una mica complicat. Ells regulaven havien de decidir sobre un cas concret, que era el cas de 8 militants d'extrema dreta que van fer la salutació feixista el 2016 en un acte de commemoració d'un jove militant feixista assassinat per l'extrema esquerra als anys 70 a Milà, no? Llavors ells van fer la salutació romana i primer van ser absolts en base a una primera llei que diu això, que de l'any 52, que diu que només l'apologia al feixisme es pot perseguir i castigar si hi ha el perill de refundació del partit feixista, però clar, és una llei de l'any 52 que es va fer feta quan era molt real, no?, aquest perill de refundació del partit feixista, i en canvi després van ser condemnats en base a una segona llei que es va fer a l'any 93, que sí que era més, diguéssim, dura i que castigava també els actes de discriminació per motius d'ètnia o religió. Llavors el Suprem havia de decidir a quina de les dues lleis s'havia d'aplicar això, i va decidir ahir que les actuacions feixistes a Itàlia en principi només s'haurien de castigar si hi ha aquest perill concret de reviure el partit feixista, el que això implica que és molt difícil de demostrar en un tribunal que aquestes persones que en un acte de commemoració fan la salutació feixista vulguin evidentment reviure el feixisme.
Jordi Bosch, no sé què abans que volia dir, per tant...
No,
Jordi,
el que està dient l'Anna, és a dir, que això ha tingut una evolució, és a dir, jo crec que el punt diferencial d'aquesta sentència és que mentre que abans hi havia hagut sentències, per això no, en una ocasió d'estar a Roma aquest tema va sortir i amb uns companys periodistes, mentre abans diríem la reivindicació del feixisme era suficient per considerar-ho il·legal, no era un acte festiu, no era un acte commemoratiu, no era per recordar uns que s'havien mort, que això deixaven passar, sinó que ara ho vincula a un fet que és, mentre no hi ha activisme, per tant, com tu dius, home, com demostres que aquest senyor estava reivindicant la reconstrucció del partit feixista i el seu accés al poder? Per tant, pot quedar fora de tota condemna, no? És a dir, és un punt més d'alleugerar i sí, d'alleugerir-ho. Per què? Bueno, perquè hi ha una situació també política a Itàlia que uns cosins germans dels que aixecaven el braç estan manant.
I de fet, l'Ignacio de la Russa, que és el president del Senat, que és un dels fundadors de Germans d'Itàlia, i és un senyor que, bueno, m'havia escurat molt al principi quan el van nomenar president del Senat perquè és un admirador de Mussolini, que tenia gustos de Mussolini a casa seva, doncs aquest senyor li ha agradat molt aquesta sentència, no? De fet, en l'últim cas de commemoració del feixisme, que va ser fa poc, al principis de gener, aquí a Roma, no sé si ho veu veure, milers d'homes vestits de negre aixecant el braç, el crit de presente, la Russa va dir, bueno, això no se sap si és delicte o no, perquè clar, com que l'ordenament jurídic italià no estableix clarament que això sigui delicte, doncs ahir els jutges van dir que pot ser que no sigui delicte si al final és una cosa només commemorativa i no implica, com deia el Jordi, un punt més d'activisme. Això sí que s'ha de dir que igualment el Suprem també diu que els jutges, si en altres casos i estudiant cas per cas, també podrien fer servir l'altra llei, per la qual cosa no resol gairebé res d'aquesta sentència, sinó que torna a deixar a discreció dels jutges decidir com castigar l'apologia del feixisme, amb la qual és una sentència poc revolucionària, però que sí que és veritat que els militants d'extrema dreta com Casa Pound, que és un grup neofeixista, han dit que és una victòria històrica.
I aquí t'afegeixo una pregunta, Anna, que és: clar, si ara que parlàvem de futbol, hi ha un camp de futbol a Itàlia, concretament a Roma, que és la de la Lazio, on el feixisme, en fi, hi hem vist més d'una vegada braços alçats i fins i tot amb abraçades amb alguns determinats futbolistes que han passat per allà. Això, per exemple, això es castigarà, no es castigarà, o ja no es castigava?
Pues no t'ho sé dir, dependrà del jutge i de com ho vulguin aplicar. El que sí que és veritat és que el món dels ultras a Itàlia sempre ha tingut una gran relació amb certes aficions, amb els grups d'extrema dreta, com deien, per exemple, Casa Pound o Forza Nuova, ha estat molt vinculats, i l'afició de la Lazio és coneguda per aquestes coses i fins i tot per portar esvàstiques, no? És una afició coneguda i que sempre ha estat així. I el problema, que hi ha hagut reaccions d'aquesta sentència, i jo concordo amb una lectura que n'ha fet un exministre que es diu Carlo Calenda, una cosa més bé cultural, no? Com que moltes vegades es pensa que els que fan això són una sèrie d'un reducte de friquis o que no passa res i cada any són els mateixos i saben qui són i cada any quan a la data de la mort de Mussolini van tots a Predappio, que és el poble del seu naixement, i fan unes desfilades horroroses, però segueix passant cada any i ningú no s'apliquen aquestes lleis que existeixen, però no s'acaben d'aplicar i no s'entén molt bé per què continua passant això a Itàlia avui en dia.
Suposo que algunes deformacions de l'ultradreta que ho han rebut molt bé. Meloni ha dit alguna cosa? S'ha posicionat el govern al respecte o no?
No. Jo penso que és una... Bueno, suposo que... No, crec que es pronunciïn. Al final és com una cosa del Suprem, no? Seria molt estrany que es pronunciessin. Sí que s'han pronunciat alguns membres de l'oposició criticant-ho, però l'única persona així oficial que s'ha pronunciat és, com deia abans, el president del Senat, que és la segona autoritat del país per darrere del president de la República, per tant és molt important, dient que és una sentència que es comenta sola.
Acabo. Fa un any i mig que aproximadament, va ser el setembre del 2022, que Giorgia Meloni va guanyar les eleccions a Itàlia. La pregunta és: quina és la percepció que en aquests moments la ciutadania italiana, i aprofitar que tinc la Nabuja aquí, té de Giorgia Meloni, tenint en compte que és un país que va tenir en el seu mandat a una persona com Mussolini i que recuperava l'ultradreta amb un nom com Meloni? Un any i mig després, Itàlia com veu l'ultradreta al poder?
Doncs ara és una pregunta molt bona, però és que és cert el que diré, la veuen molt bé, o sigui, té uns índexs de popularitat molt alts, segueix primera les enquestes amb el 30%, el més probable és que les europees arrasi, Germans d'Itàlia, perquè si bé és cert, com que tothom recorda molt bé d'on ve aquesta persona, a nivell pràctic, les lleis que està fent i les mesures que està fent no són tan... no sorprenen tant, fins i tot a Europa agrada molt a Giorgia Meloni. Teníem l'altre dia aquí Ursula von der Leyen amb ella, etcètera, no? No, a Itàlia no la veuen com el perill que s'escrivia, no?, al principi de quan va arribar al poder. I a nivell econòmic, per exemple, està seguint bastant la línia de Mario Draghi quan era primer ministre. Vull dir, això és una realitat, és així.
Perquè ens entenguem, dels postulats de campanya de la ultradreta hem passat a un govern de centredreta.
Sí, excepte en casos concrets de política, diguéssim...
Migratòria, per exemple? En política migratòria heu notat exemple, alguna cosa?
Doncs ella ha fet un canvi de discurs interessant, perquè ella ja era la primera que deia que s'havia de fer un bloqueig naval, que no s'havien de deixar arribar els migrants, però l'any passat les arribades de migrants van créixer, crec que es van duplicar respecte a l'any 22. I llavors, què passa? Quan arriben al poder a nivell pràctic veuen que no es pot simplement deixar de que arribin els barcos al vaixell de Lampedusa. Llavors ella ha dit, bueno, el que s'ha de fer és una política migratòria a llarg plaç, fer pactes amb països d'Àfrica, invertir a Àfrica, no? Tot aquest discurs que fa temps que diu Europa, doncs ara ella ho ha fet, però amb un nivell més que implica ja pactar amb països com Tunis, on hi ha una crisi social, política i moltíssimes crítiques de les associacions i les organitzacions humanitàries per les lesions dels drets humans que hi ha en aquest país, doncs per pagar, que la Unió Europea pagui a Tunis perquè impedeixi la sortida de migrants, una mica el que s'ha fet doncs, potser en Turquia o en Marroc. Llavors, ella ha canviat la seva política i ha començat a fer aquestes coses, però ja no diu s'han d'impedir que arribin els migrants sí o sí, com deia abans quan estava a l'oposició, perquè veuen que no es pot fer.
Anna, soc el Jordi, com estàs?
Jordi Juan, director de la
Vanguardia. Hola, Jordi.
Hola. Escolta, podries comentar el que m'has dit l'altre dia de l'estabilitat que està donant Meloni a Itàlia, que estem acostumats a que cada dos per tres hi hagi canvis de govern i que això sigui d'allò, i ara a Itàlia hi ha una estabilitat com mai s'havia vist, no?
És una cosa interessant, perquè almenys des que jo porto a Itàlia, que porto 6 anys ja, hem canviat de govern cada any i mig, i Meloni no hi ha cap mena de senyal que pugui haver-hi una crisi de govern aviat, el que tot apunta a que durarà els 5 anys de legislatura i que fins i tot podria repetir, però bueno, encara queda molt, però perquè no hi ha ningú més, o sigui, l'esquerra, l'oposició està totalment desfeta, no se sent parlar de la líder de l'oposició, no hi ha crisis internes perquè tampoc la Lliga ni Salvini està fent absolutament res, Berlusconi, després de la seva mort, el seu partit també està molt en hores baixes i per tant no hi ha ningú més que Meloni, i el que això li permetrà és fer reformes en profunditat, com que vol fer una reforma constitucional, per exemple, que no s'han vist a Itàlia en molt temps, i per això pot ser, és el que deia l'altre dia, no?, l'esperança de vida dels governs italians, que Meloni torni per primer cop en 10 anys a posar un govern que duri i que sigui estable.
Déu-n'hi-do. És fort, sí, això, eh? Ens venen, Anna, unes eleccions europees molt interessants, perquè hi ha una evident preocupació de com la dreta es pot apropiar, i l'extrema dreta, del Parlament Europeu, entre d'altres històries, perquè si comences a veure el mapa, França cada vegada s'acosta més perillosament a l'ultradreta, Itàlia ja la té governant, els països nòrdics, la majoria les tenen, Finlàndia, Noruega,
Alemanya.
Suècia emana des de governa des de fora a l'ultradreta, els Països Baixos, Alemanya, efectivament, i Alemanya, Alternativa per Alemanya, és un partit que ja s'ha descobert a la premsa alemanya que està negociant i està reunint-se amb els partits nazis, amb la qual cosa és molt, molt, molt delicada les eleccions europees que venen a l'any que ve.
És que sempre Europa s'havia governat, tota la construcció europea l'havien fet democristians, socialistes i els liberals, que fan aquest paper, sí. I per primera vegada la democràcia cristiana pot tenir la tentació de construir el futur amb l'extrema dreta i ja anar al frentisme total. I la tentació, bueno,
sistema espanyol.
Sí, però veient el Weber, el discurs que està fent, escolta, estan per aquesta via, eh?
Et deies alguna cosa, Jordi Bosch?
Deixa dir una cosa.
Sí, perdona, Anna Buch, sí. I Jordi Bosch.
No, perdona. Només volia dir que en aquest sentit la Meloni té una intenció molt clara i és manar a la propera Comissió Europea, és a dir, que no vol tornar a ser... No vol que torni a ser l'extrema dreta exclosa del proper govern europeu, sinó que ella vol tenir molt a dir, i tot i que ha dit que no pactarà amb socialistes, etc. O sigui, ella sí que està tendint molts ponts amb el PP europeu, hem vist a Weber, com deia el Jordi, amb molta sintonia amb ella. Llavors serà molt interessant veure com serà aquest apropament entre els de Meloni i el PP europeu.
Però tu saps qui és el millor amic, el millor polític europeu amic de Meloni, no, Anna?
Pedro Sánchez.
No, sí, sí. Abascal.
Bueno, Pedro Sánchez, perdona. Va haver una imatge, Anna Buch, tu recordaràs això, de Pedro Sánchez, sí, al costat de Giorgia Meloni?
Cap problema.
Cap problema.
Però això és protocol. Bueno, la relació Meloni-Abascal...
Els italians.
Es van enfadar molt?
Sí. Quan Pedro Sánchez va dir a una entrevista a la televisió espanyola dient que Itàlia governava la ultradreta, es van enfadar moltíssim. I em sembla que això ja... No sé si...
Vaja. En fi,
tornaria a ser així.
Per cert, que novetats d'allò que parlàvem abans del govern d'Espanya. Sabeu que Teresa Rivera ha sortit dient el que ha dit sobre Manuel García Castellón, que sempre està escurat en posicionaments polítics al mateix costat i de prendre decisions amb un to sospitós. Resposta al PP. Resposta al PP. És d'una gravetat extrema que una vicepresidenta del gobierno insinúe que hay jueces que prevarican en su toma de decisiones. El sanchismo asume el discurso independentista de que la justicia no es imparcial. Y Teresa Rivera pone voz a los que dicen que en España hay lawfare. Duele ver al gobierno de nuestro país recitar el argumentario independentista, desprestigiando de paso nuestro sistema democrático.
És de manual. La resposta és de manual total.
Estem en una trinxera. Estem en una
guerra. Això ja indica una cosa que ja sabíem, d'altra banda ja vèiem, que el PP d'aquesta, a mesura que vegi que no pot parar el soroll, de fet, Mariano Rajoy va parlar ahir, és a dir, quan ja es veuen obligats a parlar, vol dir que no poden fer silencio estampa, llavors se'n sortiran per elevació. I una altra vegada tornen a sortir-se'n invocant el monstre independentista. És a dir, en realitat no hi ha cap novetat.
En fi, Anna Buch, moltes gràcies.
A vosaltres, bon dia.
Bon dia. Mira, farem una cosa, vaig un moment a la publicitat i després... És que amb això que està passant García Castellón, és que ha parlat Rajoy aquesta nit.
Home.
Boadilla, no?
A Boadilla del Monte.
Boadilla del Monte.
Ha parlat Don Mariano Rajoy.
Brey.
Brey. Que jo m'atreviria a dir que és el pitjor president de la història de la democràcia espanyola. Un segon, sisplau.
Ja han arribat les ofertes flash de MediaMarkt. Ofertes tan ràpides que s'acabaran quan acabi aquesta falca. Bé, tan ràpid no, però que sí que duren molt poc. Només del 19 al 21 de gener podràs aconseguir fins a un 30% de descompte. Atrapa-les ja a la teva botiga MediaMarkt.es i a l'app. Mira una altra.
Let's go.
Voleu tastar i comprar els millors olis d'oliva Verge Extra de Catalunya? Veniu a les Borges Blanques, a les Garrigues, del 19 al 21 de gener, a la 27a Fira de l'Oli, qualitat Verge Extra. Més informació a firaoli.cat. Tradició, innovació i cultura de l'oli.
Ja és aquí Blancolor, amb teixits i dissenys de qualitat per casa teva. Ara amb fins a un 50% de descompte en una selecció de roba de llit, bany, taula, catifes, cortines, mobles de dormitori, descans i molt més. Blancolor, el moment de vestir casa teva. Només fins al 29 de febrer, a la botiga web i app del Corte Inglés.
Amb un rasca de l'11 sempre rasques una mica.
Una mica? I per tu què és una mica?
Doncs, per exemple, riure una mica. Una mica de bons moments i potser molts d'euros, fins a un milió.
Doncs dona'm un rasca.
Amb els rasques de l'11 pots guanyar momentassos i premis de fins a un milió d'euros. Rasques de l'11. Rasca el moment.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Perdona, posa'm una ensaïmada i un cafè.
El cafè curt o llarg?
En un país amb tantes possibilitats, hi ha un lloc per tothom. Descobreix la nostra gamma Citroën Made in Spain amb condicions especials fins a final de mes.
És estalviar for you. Estalvia cada setmana amb els productes marca de Carrefour, com el iogurt natural Carrefour pack de 8 a només 1 euro amb 5 cèntims. I més ofertes com la costella de porc Carrefour a 4 euros amb 99 al quilo. Fins al 21 de gener a Carrefour, Carrefour Market i Carrefour.es. Carrefour, aquí poder triar és poder estalviar.
Perdona? Que ara Movistar Prosegur Alarmes inclou una garantia antiocupació? Ja veuràs quan se n'assabenti el meu gos.
Cap guardià pot competir amb Movistar Prosegur Alarmes. La primera i l'única alarma amb garantia antiocupació, que no només dissuadeix i protegeix, ara també es compromet contra les ocupacions. Contracta-la al 900-222-250 o a movistarprosegur-alarmes.es.
Bon dia, gourmet, amb Gourmet La Vanguardia. Cafès Cavaller, English Tea Shop, llet almendrina i mini xapates espiga blanca amb ametlles, festucs i crema de cacauet de Paño Naturae. Una selecció d'esmorzars saludables que podràs trobar per només 29 euros a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Xocolata Julong.
Por cierto, con Samsung entrega y estrena, llévate el nuevo Galaxy S24 Series con hasta 984 euros de ahorro entregando tu antiguo dispositivo. Solo en Samsung.com.
Arriben les segones rebaixes de Conforama amb els millors descomptes per renovar casa teva. I fins al 22 de gener, fins a un 24% de descompte extra en sofàs, matalassos i mobles. Conforama.
Puedes darle color a tu vida con un acuario de peces tropicales. O con los colores exclusivos de Samsung.com del nuevo Galaxy S24 Series con unas ventajas la mar de buenas. Doble almacenamiento de regalo y un 10% de descuento extra al descargarte la Samsung Shop App. Consulta condiciones en Samsung.com.
El perquè de tot plegat.
Dos quarts i mig d'onze del matí. La Cris Puig volia dir una cosa i entrar...
Bueno, perquè penso que és un debat molt interessant.
Abans, pel tema del Rajoy, perdó, endavant.
No, anava... Era sobre el tema de la prohibició de la salutació nazi, no? I jo pensava aquest matí, realment, és l'etern debat de si és compatible regular l'apologia del nazisme i el dret a la llibertat d'expressió, i no en traiem mai l'aigua clara. I jo personalment tampoc tinc una opinió molt formada. Et puc dir què opino jo personalment quan veig algú fent la salutació nazi. A mi m'indigna, a mi em fa vergonya, a mi em fa fàstic. Jo quan veig adolescents que potser no saben ni què va significar el nazisme fent aquesta gesticulació, penso, pobre desgraciat. Ara bé, s'ha demostrat que prohibir o penalitzar una salutació nazi o l'apologia de no ha evitat que l'extrema dreta pugi. Alemanya, que evidentment l'Holocaust, negar l'Holocaust està penalitzat, hi ha extrema dreta. O sigui, per tant, jo el que dic és molt complicat, els experts en dret penal, aquí escolto el Melero sempre, quan se li diu, escolta'm, però això no és delicte, i et diu, bueno, és que no, és que és el tema de la llibertat d'expressió. Com diu el Melero, com comencem a prohibir coses que tenen a veure amb la llibertat d'expressió, que d'altra banda, tant el Conveni Europeu de Drets Humans com la Constitució protegeixen la llibertat d'expressió i ideologia política. És que és un tema, això.
Jo, Cris...
S'ha demostrat... No, Ernest, ja t'entenc. Jo et dic que opino a nivell personal,
però... No m'entens perquè no he parlat,
vale,
encara.
Bueno, t'entenc perquè hem parlat a micro tancat. Espera un moment, ara no ho expliques tot. Però...
Aquelles coses malament que fem sempre, Ernest.
Sí, ho hem parlat a micro tancat. Bé, és igual, amb això acabo. És a dir, no sé si realment penalitzant una gesticulació evites el que està passant a Europa.
Jo crec que és un gran debat, però jo crec que la llibertat d'expressió no és el bé suprem, en situacions límit. Que estàs parlant de coses molt greus que ofenen a víctimes.
Absolutament.
A víctimes de genocidis, d'un holocaust, de coses molt bèsties. I per tant, jo no sé si serveix o no serveix, però no m'interessa gaire, perquè el bé suprem és respectar les víctimes per sobre de la llibertat d'expressió, per mi, perquè crec que amb això no es pot jugar. I si fins i tot no serveix, o fins i tot si és contraproduent, Cris, crec que s'ha de fer, perquè si situem la llibertat d'expressió com el bé suprem,
no
ho dic exactament per tu, ho dic perquè aquesta tesi la sento...
Està protegida la Constitució i el Conveni de Drets Humans. Jo no ho he fet, això, s'ha pactat així, jo què sé.
Està protegit, que estigui protegit pels drets, els drets humans, hi ha drets superiors a la llibertat d'expressió, insisteixo, que per exemple...
És que més, el dret a ofensa tampoc existeix, que és una altra cosa que va lligada a la llibertat d'expressió.
Per exemple, és el dret al respecte humà. Llavors, jo el que dic és... en nom de la llibertat d'expressió no es pot aixafar a les víctimes. I si això serveix o no serveix, que és un gran debat, ho reconec, i que podeu tenir raó, per mi és secundari. Per mi és secundari. Qualsevol víctima del nazisme s'ha de sentir protegida. Com qualsevol víctima del franquisme, per cert, com qualsevol víctima d'algú que ha atropellat els drets humans.
El problema, Ernest, és tu obres el foc. Una cosa és la saludació feixista, una altra cosa és llibres, declaracions i tal, que en la línia aquesta que dius, jo estic d'acord en que no tot es pot dir, ni tot es pot escriure, i que, evidentment, en aquest sentit, això va per davant. Ara, en concret, la salutació feixista, jo que m'he acostumat molt a molts anys a que cada 20 de novembre hi havia concentracions i sortien un grup de gent amb el braç alçat, a mi em deixava indiferent, i jo penso que si a lo millor ara es fa una campanya molt forta per evitar-ho, per prohibir-ho, el que fas és alimentar i crear un sentiment de molt d'aquesta gent de sentir-se més protagonista, i és pitjor. A mi no m'inquieta. El que em preocupa, ostres, que un segle després, en 2024, encara hi hagi gent que estigui amb el Mussolini, amb el Franco i tota aquesta gent. Aquest és el problema.
Però no tinguem por. Tenim massa por. Jordi, tenim massa por al verb prohibir. I el verb prohibir a vegades és necessari. A vegades és necessari. Hi ha coses que són així en un estat de dret. Llavors, el que vull dir és que entenc molt bé el que dius de si això és pràctic o no és pràctic, és un gran debat i probablement tens tota la raó, però per mi hi ha una cosa superior, que és que, escolta, a un familiar d'algú que ha estat en un camp de concentració, a un familiar d'algú a qui van torturar dictadures franquistes, els nazis o el que sigui tal, veure això és molt dolorós. I per mi el respecte a aquest dolor és superior al dret de la llibertat d'expressió de la gent que està fent això. Llavors, si vols, un cop dit això, entrem en el debat de si és intel·ligent fer-ho, de si és pràctic, de si això no ha servit de res, que em sembla un gran debat, i segurament acabarem estant d'acord.
Tots estan
d'acord amb una cosa, que és que Ernest, és a dir, la història moltes vegades la fan caducar. I ara molta gent dirà, és que per què? un salutació feixista no, i en canvi el puny alçat sí. No, no ho estic dient jo, eh? Si dient que això ja està passant. Però si està passant amb els morts. Si estan passant amb els morts del franquisme. I les altres què?
Es dilueixen. Sí, sí, es dilueixen, això, tens raó.
Hi ha un fet diferencial aquí que ha passat en els darrers anys, que és que fa 20 anys la salutació feixista o l'exhibició d'una bandera nazi o d'una altra mena era una cosa que no tenia una traducció, diríem, en una dinàmica política normal, sinó que era, diríem, residual. Fixa't que durant molts anys les salutacions d'aquesta mena en els camps de futbol han estat presents sense cap tipus de repressió al respecte, històricament. Me'n recordo un dia que hi havia, jo vivia al carrer Santiago Bernabéu, que també té nassos, viure a Madrid, Santiago Bernabéu número 6, i vaig sortir d'allà davant del camp, fa temps, ara ja no hi visc, fa molt temps, i hi havia un enfrontament entre el Frente Atlético i els Ultrasur, que se'ls hi va anar de mare a la policia, i van tallar els veïns, no podíem sortir. I es deien de tot, es tiraven de coses, però hi havia una cosa en què coincidien. Tots dos feien la salutació braç en alt, és a dir, eren de la mateixa corda, al final. Jo crec que el fet diferencial, fixa't, la UEFA, com en un moment donat, com que la UEFA no té ni fiscal, ni Tribunal Suprem, ni jutge, ni res, ni té procediment, doncs hi ha un senyor que decideix una cosa i punt. Fixa't, me'n recordo que va haver un partit de l'Atlètic de Madrid al camp del Manchester City fa 3 temporades, que va haver-hi, van captar les càmeres un tio de seguidor de l'Atlètic de Madrid braç a mal amb una bandera d'aquestes, i la UEFA els hi va tancar 5.000 localitats d'una tribuna del camp, que és on es posaven aquests temes, i aquí no pots recórrer ni res. És a dir que per exemple el futbol s'ha intentat aïllar una mica, però eren coses que no tenien una traducció. Jo crec que totes aquestes coses que han estat molt reprimides i fins i tot catalogades en el Codi Penal quan hi havia aquesta vinculació amb la reivindicació del règim nazi, etc., o altres similars, jo crec que canvien el moment en el que sectors que els consideren hereus o que tenen una visió benèvola o que els agrada una mena de litúrgia o que fan una revisió del passat estan tinguent decisions a la vida política a tota Europa, per la força de l'ultradreta i dels moviments que no venen per la reivindicació del règim i tal, sinó venen per temes nous, la immigració, etc, etc, i radicalitats diferents, no? Per tant, jo crec que és un tema que s'ha de començar a pensar bastant més a fons i probablement a legislar d'una altra manera.
Glòria.
A veure, a mi no em preocupa la salutació, em preocupa que hi ha al darrere. Recordem que Europa és delicte fer apologia del nazisme i dels règims d'aquella època i negar l'Holocaust. Aquest és el delicte, no aixecar un braç o portar una bandera, no, no. És fer apologia, per tant, defensar la bonança d'aquells règims i negar el que van cometre concretament i en primer lloc l'Holocaust. Una cosa és la nostàlgia d'aquells que, com bé deia el Jordi Juan, estàvem acostumats, cada vintena sortien els avis amb medalletes i un barret i 4 nanos joves i tal, dient, no, con Franco sí que vivíamos mejor. No és que m'alegri, però això és radicalment diferent del que estem veient, aquest fantasma que de nou torna a recórrer, en aquest cas, a Europa, que és la renovació d'aquell missatge, la renovació d'aquella idea política i la seva educació als nous temps. Això és el que ens ha de preocupar. I també el fet, molt assenyalable, que també en el seu moment va ser així, però ara xoca encara més, que és la vessant masculinitzada d'aquesta revitalització. Tots aquells que van aixecar el braç aquella nit eren tots homes. Tots. Que m'he estat mirant les fotos, amb detall no hi havia cap dona. Perquè l'agenda antifeminista forma part de tot això. Llavors, clar que ho hem de discutir, clar que forma part d'un paquet, però no ens quedem en el gest, ni ens quedem en la insígnia, ni ens quedem amb la foto de Franco. Quedem-nos amb l'altre, que entronca de més amb el que comentàvem fa uns instants, que és la futura, el que parlàvem amb l'Anna Buch ara fa uns moments, no? Les pròximes eleccions europees, qui controlarà el continent, quines lleis s'estan aplicant a Itàlia, que no són les més preocupants, la conseqüència que vull tenir aquesta decisió del Tribunal, crec que heu dit el Constitucional italià, sinó quin tipus de nou corpus legislatiu es pot començar a aplicar a Itàlia com a altres països on l'extrema dreta, i el cas alemany potser és el més preocupant, està o estarà al darrere.
Són la... Falten 11 minuts per arribar a les 11 en punt del matí. Hola, Mònica Usart, bon dia.
Hola, bon dia.
Mira, quan la Usart diu, l'hivern
tots contents.
Diu.
Tots contents.
Què?
Bé, no? Va plovent. Està plovent
a bona part del país.
Veig
el quadre aquest que tinc aquí meravellós, clar. Però, esclar, què? Doncs, explica'm.
Sí, si ara mateix mirem el radar, podem veure gairebé tot Catalunya sota l'aigua. Ara mateix va plovent. De moment, els registres més importants que tenim són els 21 litres per metre quadrat a Torredembarra, 16 al Vendrell, 10 a Cunit, però tenim un mapa sota l'aigua ara mateix. Mm. És a dir, gairebé tot Catalunya sota aquesta aigua i fins i tot neu. Hi ha alguns punts, sobretot, que... cap a la Cerdanya, al Ripollès, a l'Alt Berguedà, doncs que fins i tot marca una miqueta de neu, i així continuarà durant tot el dia. S'estan complint bastant els pronòstics.
Bastant, eh?
Sí, sí, sí. Sí.
Perdona, pels oients, també ho diu rient, això.
Sí, esclar, esclar.
Sí, clar. Doncs sí, de moment va tot sobre la marxa, de continuar així durant tot el dia, i després a la tarda anirà desapareixent aquesta precipitació de les comarques de Girona i també del Pirineu, però es quedarà sobretot al centre i al sud de Catalunya, i fins i tot de matinada encara hi haurà alguns ruixats cap a les Terres de l'Ebre. I la cota de neu, hem d'estar pendents sobretot a les comarques del sud, cap a la Terra Alta, podria baixar aquesta cota de neu fins als 200-300 metres, per tant arribaria molt avall, i a la resta la cota entre els 1.200 i 1.400, o el Pirineu fins i tot per sota dels 1.000, per tant un dia gris, un dia de pluja d'anar fent, no s'espera cap gran aiguat, però sí que aquestes pluges poden deixar més de 20 litres, per exemple, a les comarques del sud. I fred, fa més fred ara que no pas a les 6 del matí, a les 6 dèiem encara no entra l'aire fred.
Sortit de casa, que ja m'ho ha dit la Mònica, diu que al matí res, al migdia no, i al vespre sobretot.
Sempre passa, perquè és una massa d'aire fred que va entrant, i a mesura que va entrant, encara que vagin passant les hores del dia, que la lògica ens faria pensar a les 12 al migdia farà més calor, doncs no, aquesta massa d'aire fred va entrant, i ara mateix tenim temperatures entre els 4 i els 6 graus a les comarques interiors, per sota dels 10 a la costa, per tant un ambient totalment hivernal, quan ahir teníem temperatures per sobre dels 20 graus, fins i tot comarques de Girona, l'Ebre, algun punt de la costa entre els 20 i els 22 ahir.
Clar, el que explica la Mònica Usart és que demà tindrem un dia d'una visibilitat preciosa, suposo.
Sí, tot el cap de setmana.
En canvi, amb un fred que pela tot el cap de setmana, sí, i a partir de la setmana que ve...
tornen a pujar les temperatures.
Però pugen les temperatures a nivells gairebé.
A la platja. Sí, tenim una primera pujada que coincideix amb dilluns, dimarts, i una segona entre dimecres i dijous. Aquesta segona és més forta, fins i tot amb valors que estarien 10 graus per sobre del que seria habitual a aquesta època de l'any, i tindríem valors, jo a primera hora he dit que podríem superar els 20 graus, ara et diria que alguns 25. Fins i tot per sobre tindríem.
Sí. Mare de Déu.
És que últimament jo crec que ens estem acostumant més a aquesta tendència primaveral, i tens 2-3 dies de fred i torna a pujar, no? Una miqueta és la dinàmica que estem veient últimament.
Això és el canvi climàtic o això és...
Clar, el tema lligat amb les temperatures sí que podem associar-ho al canvi climàtic. És a dir, si nosaltres tenim una línia que ens marca la mitjana que hauríem de tenir de temperatures i gairebé sempre estem per sobre, això és canvi climàtic.
Però clar, això a Galícia no passa, per exemple, no?
Sí. És a nivell també? Mundial. Sí,
o sigui, a Galícia estan tenint menys fred de l'habitual aquestes èpoques de l'any?
Clar, hauries de mirar la gràfica, però probablement aquesta massa d'aire que ens arriba no és una massa d'aire petitona que vingui a Catalunya, és una massa d'aire que engloba gran part de la península, és a dir, les magnituds són molt grans. Yeah. Aquests dies tenen temperatures per sota, igual que nosaltres, perquè també estan afectats per aquesta borrasca, però en canvi, la setmana que ve pujarà la temperatura també. Les masses d'aire te les has d'imaginar com que venen de l'Àfrica i agafen tota la península, o que venen del nord i també agafen gran part de la península.
I perdona, Mònica...
Els Estats Units, culpa de neu, no?
Però perdona, Mònica, si ara estem a 25 graus, a quan estarem al mes de juliol? O sigui, explotarem, no? Que hi haurà 60...
Últimament sempre parlem de rècords. L'any passat, l'estiu passat, vam tenir els 45 de Figueres, i en aquell cas va ser un rècord, i a nivell mundial sempre, últimament, anem parlant de rècords de calor.
Sabem com pinta l'estiu? Hi ha alguna...
No ho fem això. No? Ja, no, ho hem deixat de fer des de la setmana passada, i ja no fem pronòstics a llarg termini.
Vaja.
És que si no, després em vindràs a buscar, i està tot gravat, i deixem-ho aquí.
Una pregunta que sí que et puc fer a nivell... Veus pluja en algun moment?
Més enllà no. No, de moment, amb aquesta pujada de temperatures, ens arriben dies secs, i potser a finals de gener, principis de febrer, sí que hi ha més probabilitat de pluja, però queda molt lluny.
És el següent tema, aquest és el següent tema, que a més serà el gran debat que afrontarà Catalunya les pròximes setmanes, que serà el tema de la sequera, tenint en compte que de pluja només en veiem avui, molta, bona, però que no continua demà i que de moment 10 o 15 dies res de moment.
Perdona, és el gran debat, és a dir, no som prou conscients de les restriccions que poden caure sobre l'estiu, perquè això aguanta fins al desembre.
I el gran debat el gran debat que ve sobre la pressió de l'aigua.
Bueno, és que ve
de, el de la pressió de l'aigua.
És que serà això? Quan aquest estiu ens trobem a les dutxes, que ens sortirà l'aigua com sortirà...
O que ens haguem de dutxar hores determinades.
Tres gotetes.
Esperem que ens plogui una mica, home.
A veure.
Que ens plogui una mica. Gràcies, Mònica.
Que vagi bé, fins ara.
Ara, 6 minuts i les 11 amb el Xavi Puig, que ens està esperant. Ja. Ai, quina alegria, final de la col·lega, tu. Hola, què tal, Xavi Puig? Bon dia.
Hola, bon dia. No porto pluja, jo, però, bueno... Ja m'agradaria. Bueno, aquí a Girona també està caient algun ruixadet ara, des de primera hora del matí. Sí.
Què?
Bueno, que vam començar la setmana fatal amb el Madrid campió de la Supercopa i l'acabem amb el Madrid eliminat de la Copa del Rei. Vaja, que la cosa, diríem que ha millorat una mica. El dilluns, però, la cosa ja que començaria malament ja estava escrit, de fet.
Blue Monday, vostè.
Noi.
Bueno.
Blue Monday, noi. Sí, Blue Monday avui, Blue Monday.
Blue Monday?
Blue Monday. A tots els països que s'inventen paraules d'estos els haurien de penjar d'un ganxo.
Com a frase, no és millorable, no és millorable com a frase. Em resulta una mica violenta, però...
Un ganxo de carn. El que va fer aquesta teoria, bueno, penjar d'un ganxo.
Era un idiota.
No seré jo qui porti la contrària al Mario Escarol ni tampoc al Martí. Va ser un Blue Monday tensionat, diria.
Que sí, que els socialistes som lo pitjor de lo pitjor. Vinga, ja està.
Gestioneu un tema però, molt
Josep,
complicat.
Però, Josep, de veritat, tinguis compassió.
Teresa, Cunillera, va.
Si no tens educació, tinguis compassió. Home.
És el nou tema de ser tan gana. Per cert, Basté, que si necessites algun col·laborador per fer la secció de tele, m'ofereixo des d'aquí humilment.
Aquesta idea de que fem famosos. Aquí, per exemple, hi ha la Pilar Urbano, també.
Pilar Urbano?
Sí.
Pilar Urbano?
No, Pilar Urbano no.
La Pilar Urbano aquí no està.
La ex del d'això, del futbolista, del Ramos.
Sí, la Pilar Rubio.
Pilar Rubio.
No és ex.
Però la Pilar Rubio fent de jurat.
Pilar Rubio, perdó.
Pilar Rubio fent de jurat.
Pilar Urbano, hòstia, Pilar Urbano.
No, m'he liat.
La matem.
Bueno, vam acabar resolent pagaria, per veure Pilar Urbano al desafió, allà, intentant superar reptes. Ja que estem parlant de tele, un, dos...
Anem per la París Gas, són aquells que van entrevistar el pájaro aquell, com es diu aquell?
El Colate?
No, el que van obrir, el que van tenir...
Ah, la setmana passada, dius?
No, quan se m'ha
anat a obrir. De bo, sembleu-te el bo, jo vull ensenyar
coses. Sí, que van estirar l'entrevista durant tres programes. Van entrevistar l'entrevista durant tres programes.
No em facis proves, aquestes.
Vale, perdó, és que no em surt a mi també el nom. El fill de la Pantoja, el fill d'un d'aquests.
El
que va estar parlant de la Bàrbara... El fill de la Bàrbara Rey, com es diu?
Ah!
Hombre!
Aquell, al final va acabar sortint. Un, dos, i espera't. Un, dos i tres.
Qui és el presentador aquí? Presentadora.
A veure.
Aquell que...
De debò teniu un problema que... De debò, eh? Ara,
no, no. Sí, el mateix de Salsa Rosa.
Són, sí.
Ah, sí,
una senyora. Sí,
què vols dir, home?
Sí, n'hem parlat.
Sánchez Costa.
Sánchez Costa. Una senyora, que no recordo com es diu, tampoc.
Espera, Mas i Víctor Amela, renovats de per vida des d'aquí, per cert. Parlant de tele, mira qui va acabar sortint el dilluns, també.
Era un pingüí vermell.
Ah, sí?
Sí. Ara ho he buscat.
Que deia, el libro gordo entretiene, el libro gordo te enseña.
El libro gordo no engaña, el libro gordo entretiene.
Y yo te digo, contento...
Hasta la semana que viene, una cosa así. Sí. Llavors el Pedro Ruiz va fer una variant, que era el libro gordo de Pedrete.
Sí, d'aquí no sabem com va acabar apareixent Pilar Calvo, Fernando Esteso i Lluís Canut. Va ser un dilluns molt, molt divertit. Vam començar dimarts encara més divertits amb Villarejo.
José Manuel Villarejo, bon dia, buenos días.
Sí, buenos días.
¿Cómo está?
Bueno, pues soy con médicos y con cosas, ya sabe. Aquí de la piedad, pues los achaques siempre son inevitables.
Té collons, o nassos, que amb la de gravacions que té aquest senyor soni així, no? Tancat al lavabo de casa amb un embut a la boca i un sostre més alt que la catedral de Girona. Vaja, realment té molt mèrit. I va venir, que ara fa dies que no ho feia, l'home que promociona millor tots els seus productes, Jordi Évole.
I surt el moment, clar, surt el moment, Rosalía, que jo no he volgut utilitzar-lo per les promocions, perquè hòstia, em semblaria barat.
No em semblaria...
No.
Va, m'has de posar aliments a la tele, tio.
No.
Va, estem al nostre libro.
No l'he volgut utilitzar les promocions, però ja ho he colat aquí al món a recuperar. La primera vegada que vaig veure Jordi Évole va ser l'any 96, crec, irrompent a una aula de la Universitat Autònoma, interrompent la classe que hi havia en marxa amb aquesta cançó. I promocionant una festa universitària per recaptar diners pel viatge final de carrera. Vaja, un follonero 1.0, llavors, abans del 2000. Setmana on hem tingut temps de parlar de sectes i de plantes.
La policia espanyola ha desmantellat la secta més gran d'Espanya dedicada a l'ayahuasca. Organitzava 30 retirs al mes per consumir ayahuasca.
Joder, clar, si ara siguen retirs espirituals amb ayahuasca, així qualquiera.
Veus els esprits i veus el dimoni.
De sectes, de plantes i de calces.
Un llibre com el que tens a les mans va arribar a la cuina de Matt Damon. A la caixa també hi vaig incloure unes calces d'àvia i la proposta de fer una pel·li d'aquesta història. Si vols saber com he arribat fins aquí, truca'm i t'ho explico amb un cafè.
I les calces i la Regina, l'escriptora, finalment van venir al món a RAC1. I se'm van caure a terra les calces quan vaig sentir això.
El que són els espanyols de Catalunya no contem per res.
Vaja, m'has deixat estorada, eh? Com sí. Que no conteu per res els espanyols de Catalunya? Què vols dir amb això? És que no t'entenc.
No, home, vull dir que hi ha una sèrie, en fi, que sembla que Catalunya sigui única i exclusivament la Catalunya independentista. I no és així.